De les 10 a la 1 del matí, al 107.3 de la FM i per internet a radiocodril.lo.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80...
Panorama informatiu, una producció dels serveis informatius de Ràdio Porreig.
Benvinguts. Les pluges a casa nostra cada vegada sembla que refan més els pantans, i és que la neu també aquests dies fa acte de presència, sobretot a l'Alt Berguedà. Pluja i també neu. Doncs bé, la pluja i la neu es donen aquesta força perquè segurament podrem tenir uns dies més tranquils. I avui començarem aquest programa precisament parlant amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, que va fer una visita a dues poblacions del Berguedà, concretament a Borredà i també a Berga, on la vam poder entrevistar a Ràdio Porreig. Bé, també parlarem dels actes del 8M i d'aquesta exposició que es va fer, Dones que fan poble. Una exposició que ja es pot veure a la Biblioteca Guillem de Berguedà. També avui parlarem de la caminada solidària de càncer infantil que es fa a Berga aquest cap de setmana. I també parlarem de que el Consell Comarcal del Berguedà dona suport a la candidatura de Josep Pons com a, per obtenir la Creu de Sant Jordi. També parlarem de la jornada d'economia social i sostenible i solidària que es va celebrar a Berga. I un fet important, l'acord de tot el govern de Berga i la Generalitat per crear l'estació d'autobusos, una estació que també, encara avui, és polèmica. La consellera d'Educació rep a la Comissió de Defensa del Transport Escolar i Abel García visita l'Ajuntament de Berga en qualitat de secretari general de l'Esport. Aquests serien alguns dels temes. També us parlarem del 10è aniversari i el programa d'actes que té la Biblioteca de Gironella. I també us direm que l'Ametlla de Merola ja té nova temporada de teatre i música. Doncs tot això i molt més en aquest programa. Avui els llibres que us presentem són dos llibres molt, també com sempre, molt especials. I és que tindrem a Ferran Torrent, que ens porta la seva darrera novel·la, El jo que no mor, un llibre que vol posar de manifest la magnitud de tot el que és una novel·la d'espies a València en plena Guerra Freda. Ferran Torrent ens fa viure el límit de la legalitat, també pot comportar un codi de valors. La justícia i la llei no sempre van unides, ho diu Anna Maria Villalonga. Doncs també us presentarem un altre llibre, precisament el llibre que fa pocs dies va ser premiat amb un dels premis més importants de la literatura catalana, el Premi Ramon Llull, Estel Soler. Estel Soler ens presenta aquest tros de vida. Doncs parlarem d'aquesta novel·la, una novel·la que transcendeix en cada pàgina com una narrativa que emociona, provoca i inspira, i cal deixar d'enyorar per començar a viure. Això és el que ens diu l'Estel Soler. Doncs, a les vies de so, en Jaume Serra. Us parlem Alici García i Josep Genescà. Agraïm als nostres companys de la televisió de Porreig, la televisió del Berguedà, el diari Regió 7, l'Aquí Berguedà, Nació Digital i Pànxing Berguedà, el seu suport, la seva col·laboració. Doncs, moltes gràcies a tots. Comencem.
Després dels episodis de pluja de la borrasca Jana, els embassaments de les conques internes del país han experimentat un significat augment del seu nivell. La Baells es troba superant el 66% de la seva capacitat i la crescuda del passat cap de setmana superava els 13 punts en 72 hores. La Baells recupera així xifres de nivell d'aigua de fa 3 anys. Recordem que un any enrere la Baells tenia el 19% de la seva capacitat. Estàvem en estat d'alerta per sequera. Des del darrer cap de setmana les pluges han estat constants i puntualment intenses en alguns punts de la comarca, sobretot a la capçalera del riu Llobregat. Al començament de la setmana es mantenia, però, un estat moderat de sequera a Castellar de Nuc i a Guardiola del Berguedà. De fet, les pluges no ens han abandonat encara aquesta setmana i les prediccions és que pugui seguir plovent.
I aquesta setmana ja heu vist, hi ha canvis de temps, la pluja doncs, ha refet els pantans i sembla que tothom estem contents. Però alerta, perquè la cosa dura i la cosa es va fer més grossa i jo no sé si ja comença a haver-hi algun problema. Parlem amb l'Aleix Serra, ell és el nostre meteoròleg. Aleix, escolta'm, expliquem una mica on som i cap on anem, perquè sí que es parla de canvis, però, clar, la neu ja la tenim aquí i molt a prop.
Hola, Josep. Home, sí, he fet sobretot un divendres ben fred, ben passat per aigua i per neu a la muntanya, un temps molt hivernal, però bé, benvingut, perquè només ha portat beneficis pràcticament, eh? Tota aigua és benvinguda, ara venim d'aquesta sequera, que estem, ara sembla que sí, deixant una mica ja de banda, i, bueno, totes són beneficis, com deia, i sobretot pels camps, eh? Ha plogut d'aquesta època, que és bastant important ara quan vagi avançant la primavera, la Baells ja el tenim a més del 70%, ràpidament s'acostarà el 75% aquests dies, i bé, bon temps. Ara, la gent que ha tirat el sol aquestes últimes setmanes no l'està veient gaire, però bueno, segur que tornarà.
Home, tampoc estem en temps de molt sol, no? Potser encara estem a l'hivern, no?
Bueno, en meteorologia, quan arribem al mes de març, quan comença el març, 2 de març, ja diem que estem a la primavera i el dia s'allarga bastant, però home, és destacable, eh? Fa ben bé 15 dies que el sol l'hem vist poquíssim. S'ha anat plovent doncs, pràcticament cada dia i com si fos un temps de maig, però amb una temperatura de febrer, una mica, seria el resum.
I què ens espera?
Menys pluja els pròxims dies. Cap de setmana gairebé no plourà, encara podria fer alguna gotellada de tarda, però més aviat poca cosa, i algunes estones de sol, fred, glaçades al matí fins i tot, un retorn a l'hivern, aquests dos dies del cap de setmana, fins i tot dilluns. I la setmana que ve una mica més de moviment, segurament un altre dia de pluja, però res de l'altre món, bueno, el temps que toca per la setmana que ve.
Hem de tenir un tipus de previsió, aquests dies doncs, que anem, que alguns doncs, pujaran a la muntanya per anar a esquiar?
Home, per anar a esquiar, si és a les estacions d'esquí, doncs evidentment ja són zones molt controlades i que no hi ha massa riscos, però fora de les zones controlades sí, tenim bastanta neu acumulada a l'alta muntanya, és el moment de la temporada que n'hi ha més. És molt habitual, que sigui durant el mes de març, que sigui el màxim, però aquest any, clar, veníem d'un hivern que ha nevat poquet i ara tenim doncs, les zones d'alta muntanya del Berguedà, tot el massís del Rasos, Encija, Port del Comte, Cadí, Moixeró, la Tosa, tenim més de mig metre de neu, alguns sectors prop del metre de neu, i per tant una situació esplèndida per estalviar i gaudir de la neu, però això sí, amb molta precaució i sabent quins són els sectors que tenen perill allaus. Però, bueno, unes condicions de neu que aquest cap de setmana seran fantàstiques, plenament hivernals.
O sigui, com gairebé si estiguéssim al pont de la Puríssima, gairebé?
Sí, de fet, per la Puríssima poques vegades gaudim de gaire neu a la muntanya. El desembre no sol ser un mes gaire generós pel que fa a la neu, i en canvi això, aquest dissabte i diumenge, entre la neu acabada de caure, la que ja va caure la setmana passada, el sol que farà algunes estones, realment, jo no escriu, però suposo que els que tenen aquesta afició la gaudiran.
Això que tens la neu a prop,
Molt prop.
El Rasos i costat.
Crec que això hi té molt també a veure l'herència familiar i a casa meva no s'esquiava i jo no hi vaig començar a fer-ho i mira, no. Muntanya sí, veure la neu també i pujar al rasos a veure com neva molts cops, però esquia no.
A casa meva s'esquiava, el meu fill evidentment era un gran campió, la veritat, però jo no el vaig poder veure mai esquiar perquè no sé esquiar i per tant quan anava ell baixava pistes d'aquestes negres i jo evidentment allà ni arribar-hi, no? Però bé, són curiosos, fets curiosos que passen, Aleix, però hem de parlar de l'aigua. Tindrem aigua aquest estiu?
Home, a l'estiu passarà doncs qualsevol cosa, evidentment. Ara no tenim la predicció. El que sí que sabem és que no estarem en una situació del pantà tan buit com l'any passat, això ja es pot dir, perquè quan aquesta primavera doncs avanci, s'acabi de fondre la neu i tot això, probablement en tindrem el pantà encara més ple que el que el tenim ara, per tant estarem fins al 75, al 70, o fins i tot al 80, o fins i tot més. Per tant, doncs encararem la primavera i estiu amb unes condicions de normalitat, ja no de sequera pel que fa a la Baell, sinó de normalitat.
Escolta, i aquests dies s'ha produït un fenomen també de la Lluna, que crec que nosaltres no l'hem pogut veure gaire, però sí que hi ha hagut llocs de la Terra que sí que l'han vist, la Lluna vermella, no?
L'eclipsi, no? M'agafes una mica a peu canviat, eh? No soc tan aficionat a l'astronomia com a la meteorologia i, més a més, com que hem tingut aquests dies de tants núvols, no.
No es veu res.
No.
Doncs bé, ho deixem pels astrònoms, L'astronomia és una cosa, o l'astrologia és una cosa, i nosaltres, doncs...
No, de fet, l'astronomia és una cosa i l'astrologia encara n'és una altra.
Exactament, i a més, nosaltres estem parlant de la meteorologia,
sí,
que encara és més diferent, tot i que acaba tot amb
gira. És veritat que moltes vegades, doncs, en àmbits comunicatius, doncs el que és especialista de la tele o de la ràdio en meteorologia, doncs també és el que entén més en astronomia, i per tant quan hi ha eclipsis o fenòmens
ho barregen una mica,
Bueno, els que també poden explicar una mica més de què es tracta el fenomen.
Doncs Aleix, escolta, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, jo estic, crec que com molta gent a la comarca i al país, encantat amb aquesta pluja i aquesta neu que ha caigut, perquè venim d'uns anys que no ha abundat i que tots sabem l'angoixa que suposa quan ens falta l'aigua, i almenys poden passar moltes coses ara cap a l'estiu. Encara pot ser que s'aturi la pluja i doncs evidentment tinguem molts problemes amb els boscos o amb els camps, però de moment encarem la primavera molt bé.
Doncs escolta, moltes gràcies de veritat per estar avui aquí parlant-nos del temps. Que el temps és notícia. Moltes gràcies.
Encantat, que vagi molt bé.
Bàsicament, d'entrada agrair a la presidenta la visita, perquè de fet crec que fem bastants anys que la presidència de Diputació no venia a Berga, per tant estem molt, molt agraïts, i sobretot per la reunió de treball, no? Més que a part de la visita protocolària, que ha sigut bastant, bastant fructífera. Nosaltres hem traslladat, evidentment, temes de ciutat que ens preocupen, i sobretot ens hem centrat en dos temes, que és el tema de la Patum i el finançament de la mateixa, i el tema de la biblioteca, perquè la biblioteca de Berga forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, i el tema famós de climatització. I crec que el resultat és prou positiu, per tant estem molt contents i de nou agrair-li. No sé si...
Doncs escolteu, en primer lloc gràcies doncs, per aquest espai, no?, per poder compartir amb totes i tots vosaltres, com deia ja l'alcalde, no solament aquest encontre, i que agraeixo molt especialment a l'alcalde i al seu equip doncs, l'acollida i l'oportunitat de conèixer de primera mà quines són doncs, les prioritats, les preocupacions, les necessitats del municipi, en aquest cas de Berga, no solament com a ciutat, sinó també com a punta de llança i la capital del Berguedà, no?, d'una de les comarques més importants de la nostra demarcació. I com ja sabeu, des de la Diputació de Barcelona vam assumir des del primer moment en aquest cas des de presidència un compromís en primera persona molt directe doncs, que és estar el servei dels 311 municipis de la demarcació i, evidentment, doncs, per tant, també el servei de Berga i dels seus veïns i les seves veïnes a través de l'Ajuntament. Evidentment, els nostres interlocutors naturals són els alcaldes i les alcaldesses, també ho diem, no, ningú coneix millor les necessitats dels municipis que els seus equips de govern, i a partir d'aquí, doncs, el que hem tingut l'oportunitat ara per anar a conèixer, doncs, evidentment, doncs, Berga i aquest casa consistorial tan, bueno, tan característica i la veritat molt especial, doncs, com deia l'alcalde, doncs, quines són les necessitats més prioritàries, més, diguéssim, més acuciants de, en aquest cas, de la ciutat de Berga. Que n'hi ha moltes, no? I que evidentment, doncs, jo crec que haig d'agrair i felicitar, doncs, a l'alcalde i al seu equip, que està fent molt bona feina i que, doncs, estan enllestint molts, molts projectes estratègics que tenen, bueno, que són molt diversos, no? Que tenen a veure amb, doncs, amb la transició energètica i tot el tema de la, doncs, de l'aposta explícita per les renovables, però també, òbviament, tota l'aposta per la cultura com a motor de dinamisme social, cultural, però també econòmic i de creixement, no? De la pròpia ciutat i de la comarca, i és el que hem fet, no? Llavors, com bé deia l'alcalde, doncs, ja hem fet un repàs d'una llista molt llarga de temes que anirem assumint progressivament i que, doncs, anirem treballant des de diferents departaments, però sí que és veritat que hi ha hagut dos temes claus o més, diguéssim, més urgents, que són, per una banda, doncs, el finançament o participar activament del finançament de la Patum. Tenim clar que la Patum, doncs, dintre del cicle festiu del país és una de les, doncs, jo crec que això no s'ha d'escapar a ningú, una de, diguéssim, de les festes identitàries i de referència més importants de Catalunya i que, doncs, ha adquirit aquest pes, jo crec que absolutament de referència i de projecció no solament de Berga sinó del país més enllà de les nostres fronteres. Per tant, està clar que la Diputació de Barcelona com a administració supramunicipal estem al servei d'aquest requeriment i d'aquesta necessitat legítima, i el que farem és participar, estudiarem conjuntament amb l'Ajuntament, doncs, quins són els conceptes en els que podem participar, no? Doncs estudiarem això, doncs, participar activament de la cofinanciació o del cofinançament de la Patum. I per altra banda, l'altre tema important per nosaltres, com ja sabeu, la xarxa de la Diputació de Barcelona, la xarxa de biblioteques que impulsa i que lidera la Diputació de Barcelona, per nosaltres és, doncs, també una política estratègica. Penseu que tenim més de 250 biblioteques repartides per tota la demarcació i que per les biblioteques són alguna cosa més, doncs, que un espai doncs, de lectura, sinó que és un espai i un pool de dinamisme cultural en la majoria de municipis, i en aquest cas, doncs, també és el que estem parlant, doncs, a Berga. I sí que és veritat que hi ha algunes carències estructurals en l'edifici, no? Que en aquest cas, doncs, té a veure amb la climatització tan important en aquests moments, no? amb el que està passant amb el canvi climàtic, molt important, doncs, que la biblioteca, i així treballarem perquè es converteixi en un refugi climàtic, no solament, òbviament, que millori les seves característiques, doncs, climàtiques, sinó que això, que sigui, doncs, una referència en aquest sentit, i això també és el que estudiarem. És a dir, com, quin és l'Ajuntament té una proposta, hi ha un projecte estudiat, però analitzarem conjuntament quina és la millor opció perquè, doncs, per això, la biblioteca, doncs, tingui la millor oferta en aquest sentit, no? En aquest sentit de mitigar tot el tema, doncs, bueno, de les temperatures i convertir la biblioteca en aquest espai de referència a nivell climàtic de la ciutat. Després hem parlat de moltes coses, hem parlat de Caral, hem parlat del clavegueram, hem parlat de biomassa i de moltes altres coses. Vull dir que això vol dir que és un ajuntament dinàmic que té molts projectes en cartera, però sí que és veritat, com tota la vida, que hem de prioritzar perquè els recursos públics són els que són, i hem prioritzat, doncs, aquests dos temes, no? Per altra banda, també, a part de la concreció en projectes, jo crec que també vull destacar és la voluntat de treballar conjuntament, de la col·laboració, la complicitat, la coordinació interinstitucional a diferents nivells. Això és molt important. Jo crec que tenir un clima positiu, un clima, doncs, positiu i propositiu, no?, de treball conjunt, en aquest cas entre els ajuntaments, i estem parlant de l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona, jo crec que és molt important, perquè no solament podem donar resposta a les demandes concretes que ara s'han fet, sinó que, doncs, podrem, doncs, avançar-nos i establir segurament línies de col·laboració amb projectes que segur que li van bé a Berga, però que també li van bé a la demarcació de Barcelona i que segur que també a Catalunya. Així que, doncs, és això, agrair, insisteixo i reiterar els meus agraïments a l'Ajuntament, a l'alcalde en concret i al seu equip, i posar-me a disposició, com sempre.
I avui ens acompanya aquí al Berguedà
Lluïsa Moret. Lluïsa Moret és presidenta de la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona doncs, ens té acostumats a visitar-nos i avui ha començat a Borredà i després doncs, cap a la capital de Berguedà. Però aquesta és la primera visita que fa la presidenta de la Diputació. Què ho fa? Tenir ganes de pujar, tenir ganes de sortir. A vegades suposo que el treball doncs, també ho controla, no massa?
Bueno, haig de dir que jo només porto 2 anys i mig de presidenta. Vull dir que sóc una presidenta novata. Per tant, el que he fet des del primer moment que vaig assumir la responsabilitat, que la veritat és que és un privilegi doncs, estar al front d'una administració tan, jo crec que tan important, perquè és una administració eminentment municipalista, perquè n'està al servei dels municipis. En aquest cas, els 311 municipis de la demarcació de Barcelona i, per tant, també al servei de Berga. I em vaig comprometre, com deia abans, des del primer moment, a visitar, el concepte de visita no és a conèixer personalment i de primera mà doncs, els 311 municipis. No? Ho vaig fent, com deies, per temes d'agenda, doncs, cada mes fem una o dues visites. Per exemple, ara fa 15 dies estàvem al Maresme, doncs, ara estem aquí a Berga, o al Berguedà, i doncs, dintre de 15 dies estarem en una altra comarca. El que sí em nego i sempre dic a fer visites de metge. Vull dir, la idea és que si amb una visita doncs, ens dona per fer 2 municipis o 3, 2 municipis o 3, perquè vull conèixer amb més profunditat i amb més deteniment, doncs això, què significa, què passa en cada poble i ciutat, què ens expliquen els seus equips de govern i sobretot els seus alcaldes i alcaldesses, que són els que coneixen millor el que passa en els municipis, quines són les prioritats, les demandes, quins són els projectes més importants per cada municipi, perquè la veritat és que són molt diferents, hi havia una gran diversitat de tot tipus, com us podeu imaginar. Per tant, jo crec que això ens dona, i en aquest cas em dona a mi també, doncs una mirada, jo crec que bastant exhaustiva de què passa al territori, de quines són les grans diversitats que tenim, que són de tot tipus, sociodemogràfiques, socioeconòmiques, socioculturals, i jo crec que això ens ajuda també doncs, a fer millors polítiques públiques. Al final, les polítiques públiques són aquells instruments no, que han de donar resposta a les necessitats reals dels veïns i les veïnes, en aquest cas dels ciutadans i ciutadanes, i han d'anar de la mà de les ajuntaments. Jo crec fermament amb la corresponsabilitat, amb la col·laboració, amb la complicitat interinstitucional i, per tant, el que venim com a Diputació de Barcelona és a posar-nos a disposició de l'Ajuntament, a treballar conjuntament amb l'Ajuntament per veure doncs, què podem fer. També hi ha un element molt important i és que nosaltres tampoc volem generar falses expectatives, no enganyem a ningú. Tenim clar fins on podem arribar, quin és el nostre paper, i en altres administracions també poden intervenir doncs, al territori. I això sí, si assumim una responsabilitat, intentem complir-la sempre, perquè sabem perfectament que els alcaldes i les alcaldesses compten amb aquells recursos, compten amb aquell compromís per tirar endavant els seus projectes.
Precisament un dels principals projectes del Berguedà, que sempre ha de venir de la Diputació, és, i a través del Consell Comarcal, és els serveis socials, el qual vostè liderava, crec que fa...
A l'anterior mandat,
no? Mm. El Berguedà necessita aquests serveis. Vostès van aprovar un pressupost de 1.305 milions, si no recordo malament,
d'euros,
dels quals una part ha d'anar al Berguedà. Mm-hmm. Quina és la prioritat que vostè té pels serveis socials? Mm.
Doncs que el tema dels serveis socials és molt complex perquè hi ha aspectes competencials, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, del país, hi ha altres aspectes que assumeixen els municipis i aquí és quan entrem nosaltres, les diputacions, és ajudar a aquests municipis a que compleixin amb aquestes competències delegades perquè les administracions municipals no tenen competències en serveis socials pròpies, sinó que són delegades, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya. També és veritat que ara la nova consellera de Drets Socials i d'Inclusió doncs, està treballant intensament també amb aquesta repensar i reformular els serveis socials d'atenció primària i jo crec que aquí, òbviament, Berguedà i tota la comarca es veurà beneficiada d'aquesta mirada. Què fem des de la Diputació de Barcelona? Nosaltres, des de la Diputació de Barcelona, com deia abans, acompanyem els ajuntaments a complimentar les seves competències delegades. I són molt importants és donar suport i acompanyar als equips d'atenció primària, que en el cas de la comarca de Berga hi ha una part molt important que assumeix el Consell Comarcal, perquè com que són municipis més petits, no? Tots els municipis menors de 20.000 habitants doncs, són els Consells Comarcals els que assumeixen doncs, una mica la coordinació i la implementació dels serveis socials i sobretot de la cobertura del que és els serveis socials d'atenció primària. No? el que fem nosaltres és acompanyar econòmicament també i en recursos dins del català de servei a l'enfortiment i doncs d'aquests serveis d'atenció primària. L'altre és el tema de les teleassistències i els SATs. És a dir, això és molt important perquè, clar, dintre del que és el catàleg de serveis o la cartera de serveis socials, tot allò que té a veure amb la promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència, especialment de les persones més dependents o més grans, doncs bueno, és una prioritat. Tot i que, evidentment, és una competència de la Generalitat en aquest cas, però és una prioritat. I creiem que és ajudar els ajuntaments d'aquells instruments, d'aquelles eines que ajuden a garantir l'autonomia personal. Per exemple, nosaltres tenim tot el tema del cofinançament de les teleassistències avançades, per tant, gairebé el 50% del de la despesa l'assumim la Diputació de Barcelona i ajudem els ajuntaments a garantir aquest servei, que és molt important i, sobretot, dic avançades perquè ara aquestes teleassistències no solament són les telealarmes del botó, sinó que són teleassistències que, a través d'uns mecanismes cada vegada més digitals i més sofisticats, poden permetre que les persones no solament siguin autònomes dintre dels seus domicilis, sinó inclús fora dels seus domicilis, sobretot amb els diagnòstics incipients d'Alzheimer, de demències i aquest tipus de patologies neurodegeneratives. Però, per altra banda, també els serveis d'atenció a domicili. Els serveis d'atenció a domicili socials que no depenen de la dependència també ajudem, doncs, òbviament, a que es puguin implementar. Això són els serveis socials més especialitzats d'atenció primària, però després tenim tot un paquet que té a veure amb els serveis més especialitzats, que són els que tenen a veure amb el cicle de vida, que és infància en risc, però infància vulnerable, joventut, gent gran, edatisme, tot aquest paquet de cicle de vida que també són serveis socials, però que són especialitzats. També estem implementant projectes molt interessants que molts ajuntaments i també ens costa que aquí a la vostra comarca hi ha alguns projectes en aquest sentit. Per exemple, tot el que té a veure doncs la pobresa infantil, tot el que té a veure també amb el benestar emocional. La pandèmia ens va demostrar que una de les coses que més vulnerabilitat generen doncs són els malestars emocionals, i tant individuals com col·lectius. I llavors estem dedicant recursos des de joventut i des d'infància doncs, per ajudar a molts nois i noies, a molts adolescents, doncs, amb recursos a través dels ajuntaments, poder reorientar doncs, aquest patiment, no?, que sorgeix a partir doncs, de no poder o no saber gestionar doncs, les seves emocions. I després la gent gran, la solitud no desitjada, doncs, la falta de xarxa familiar o de comunitària, el tema de l'edatisme, no? Moltes persones que pel fet de ser grans se senten discriminades i volen participar doncs, activament en tots els àmbits de la vida pública i comunitària dels seus pobles i ciutats. Són alguns dels projectes, que n'hi ha molts més, òbviament, alguns dels projectes que estem impulsant des d'aquesta àrea que comentaves tu, de sostenibilitat social, que abans va ser la meva, i que crec fermament que des de la Diputació de Barcelona podem acompanyar els ajuntaments en aquest sentit. Per exemple, aquí ara a Berga estàvem parlant de la residència, no? De la residència que en el seu moment doncs, era municipal i ara estem doncs, en un procés també de cogestió i que, evidentment, en una comarca d'on la mitja d'edat, doncs, que és una bona notícia, el tema de la, doncs, de la longevitat i de l'ampliació de l'esperança de vida, però ens hem de preparar per quan aquesta esperança de vida es converteix en una mica hi ha alguna dificultat de l'autonomia, doncs hem de tenir recursos.
Doncs jo agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, sabem que no té més temps, però sí que aquesta atenció, i sabem doncs, que des de la Diputació doncs, també hi ha aquest esforç per cuidar les carreteres que tenim,
també.
I sobretot també aquestes biblioteques, que a Porreig tenim una de molt gran, de molt de servei, a Gironella també, i a Berga falta la climatització, però ja vindrà.
Vindrem a Porreig, vindrem també, ja insisteixo, farem tots els municipis i aprofito...
I a Ràdio Porreig, eh?
I a Ràdio Porreig. Aprofito per felicitar-vos, perquè sé que doncs, a través aquest projecte conjunt que veu rebre el premi i el reconeixement dels premis dels APRIM, no? Recuperàvem aquesta nova edició, no?, dels premis als mitjans de comunicació locals, i vosaltres vau ser un dels primers premiats, per tant, felicitats. Això vol dir que feu molt bona feina i per mi és un orgull doncs, participar d'aquest espai amb vosaltres.
Doncs moltes gràcies, presidenta, i fins aviat.
I tant, moltes gràcies a vosaltres.
I parlem amb l'alcaldessa de Porreig. L'alcaldessa de Porreig doncs, és la primera alcaldessa del poble, de la història del poble, i precisament també és el primer 8 de març, no, és el segon 8 de març, tot i que aquest any té una rellevància especial perquè és una de les dones que fan poble. Alcaldessa, què significa això per tu, Eva, aquesta, el fet de, primer, sent una exposició que representa, doncs, la primera dona alcaldessa de Puig-reig?
Home, doncs mira, com a anècdota em fa gràcia perquè és la segona vegada que una foto meva estarà penjada en aquesta sala i la primera és molt anecdòtica perquè jo devia tenir 2 anys, anava sobre un ruc i va ser un any que es van recuperar fotos antigues per fer l'exposició de fotografies de la corrida i jo sortia en aquelles fotos en blanc i negre i molt més petita.
I la tercera, eh?
Sí, és cert, és cert. És veritat que una altra va sortir en una exposició de la Festa Major, que era un... suposo del concurs de fotografia. Sí, però bé, és evident que en les altres ocasions doncs eren fotos doncs que feien en aquell moment, doncs captaven una instantània de la vida d'una persona anònima, i en aquest cas jo penso que aquesta per mi és molt més important perquè al final també és el recorregut que he fet fins ara i que m'ha portat on soc. Per tant, jo estic molt orgullosa de ser en aquesta exposició, molt agraïda a la Carme per la feina que ha fet, per la idea, pel projecte, per com s'ha implicat, i realment doncs, compartir amb altres dones que fan poble doncs no deixa més que fer-me sentir molt orgullosa. També dir que dones que fan poble són totes i que l'exposició havia de tenir un límit. Per tant, ens sap greu que moltes altres dones que tenien moltes coses a explicar i que el seu paper, la seva aportació al poble de Puig-reig també ha sigut molt important des de molts àmbits, no necessàriament àmbits que siguin molt visibles, però repeteixo, aquesta limitació no fa possible que totes aquelles dones que es mereixerien estar en aquesta exposició hi siguin. Per tant, el que volíem és recollir dones d'àmbits molt diversos per tal que hi hagués la màxima representativitat tant d'àmbit com d'edats.
I parlem del vuitema. El vuitema sembla que agafa molta força, ja no és un dia, és pràcticament una setmana. Veiem que cada dia, sobretot aquest final de setmana, doncs, està ple d'actes, manifestacions per tot arreu. Què passa el Dia de la Dona? Quin és el significat especial pel Dia de la Dona, segons l'alcaldessa?
Ara, aquest dia, ens sembla que és normal. Vivim amb normalitat que es facin actes i aquest dia, doncs, especialment, les dones puguem reivindicar el nostre paper en aquest conjunt de societat. Fa no masses anys, aquesta situació no es donava. Per tant, el fet que l'haguem normalitzat és positiu. Això vol dir que també estem normalitzat el fet que la dona tingui exactament les mateixes capacitats que un home i que, per tant, puguem participar d'aquesta vida a través de tots els àmbits, que laboralment, professionalment, podem arribar en el mateix lloc que pot arribar un home, que les capacitats hi són i que, per tant, en la política, com és en el meu cas, doncs, l'accés hi és, i d'alguna manera és mostrar que això ha de ser normal, que al final jo sempre penso que en cada lloc, sigui de l'àmbit que sigui en la política, sigui a nivell professional, sigui en càrrecs directius, no hauríem de parlar d'homes o dones, sinó de persones capaces, de persones amb la competència d'ocupar aquell lloc.
Bé, doncs ara el que ens toca és convidar la gent que vingui aquest dissabte en tots els actes, no?
Sí, per descomptat, convidem a tothom, homes, dones, nens, nenes, nois, noies, aquí tothom hi serà benvingut, i penso que ha de ser una exposició oberta a totes les edats i a tots els públics, i sobretot recordar especialment a les dones que se sentin orgulloses de ser-ho, que analitzin. Demà aquí podrem veure un recull de vides molt interessants, per tant, que totes les dones analitzin què han fet, què estan fent i tot allò que poden fer, i que no deixin de somiar amb allò que poden fer perquè segur que és possible.
I avui us volem presentar una exposició, Dones que fan poble, una exposició de Carme García Romera, que es va presentar justament el dia 8 de març, Dia Mundial de la Dona, i que va tenir molt èxit. Nosaltres hi vam anar i ens van dir que precisament aquesta exposició a partir d'ara ja es pot veure a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Puig-reig. Una exposició de 21 dones de Puig-reig. Hi ha una mica de tot. Nosaltres hi vam anar i vam parlar amb algunes d'elles. Esperem que us agradi.
Un minut. I ho dèiem al començament d'aquest reportatge. Hem de començar per la més veterana, la persona que va encomanar al poble que havia de llegir. És així, no?
Sí, és clar que sí.
Explica'm aquesta aventura. Va ser difícil allò de que la gent comencés a llegir i en català?
Com vols dir en català?
I en català, perquè la gent llegia, però en aquella època...
En aquella època era en castellà.
Per això?
Sí.
Però quan va venir el català,
sí,
tu vas ser de les primeres que vas dir hem d'apostar per aquí, eh?
És veritat. Bueno, va.
Com et sents? Com, ara avui com t'has vist? Diuen que és la que tens menys arrugues. Què et sembla?
No, tinc arrugues, però estic tal com soc. M'ha sortit bé aquesta foto. Només me'n van tirar una i em van dir, oi, que quasi bé, soc la primera que em van fotografiar i a la primera foto em van dir que estava molt bé. I ja està.
Escolta, moltes felicitats, de veritat.
Ah, sí, gràcies.
Fer història. La història, doncs, que comença aquí, comença amb la Roser. La Roser Pous. La Roser Pous, que va néixer el 1929 a Puig-reig. I si llegim el que diu aquí, ens diu que es fa càrrec de la biblioteca el 1971 fins al 1974. Amb ella, la gent a Puig-reig van començar a llegir. I van començar a llegir el català. Francesc Puig, tu ets una persona que estàs a la biblioteca, vas estar a la biblioteca de Puig-reig, ara estàs a la de Gironella, però ets una persona que també encomanes que la gent llegeixi. Explica'm una mica com veus el fet de que hi hagi la Roser Pous aquí.
Home, és que la Roser és d'una època que eren, aquestes persones eren uns referents, eh? I ara parlem de coses, bueno, vull dir, l'activitat que fem a les biblioteques, ara se'n parla molt, està molt visibilitzada. Fa poc la Diputació ha tret a bombo i plateret els resultats exitosos de la xarxa de biblioteques i sembla, qui sap què fem, però a l'època de la Roser, ara veig aquí doncs, que va treballar a la biblioteca de Puig-reig de l'any 71-94, doncs els anys 70 i els anys 80 ja es feien moltes coses, quantitat de coses. I anys, inclús anys enrere, perquè a la biblioteca de Puig-reig, gairebé diria, almenys d'aquesta zona nostra, Bages i Berguedà, és de les més antigues, que hi és des de finals dels anys 50, doncs ja en aquells temps ja es feien coses a les biblioteques que eren un nucli de cultura, molt un focus cultural molt important. Vull dir que ara també, i més perquè tenim més mitjans, però... En èpoques passades, també, i la Roser, doncs, durant els anys que va treballar a la biblioteca d'aquí Puig-reig, va ser un referent.
Doncs, molts referents han estat aquestes dones que tenim aquí al davant i que podem parlar amb alguna de les dones, una altra bibliotecària, que és la... Hola, què tal? Caral, tu també surts a la foto.
Hey.
Escolta, ara parlàvem del Roser Pous, hem de parlar de tu també una mica, no?
Sí.
Com t'has vist?
Bé, molt bé. Són molt maques, aquestes fotos.
Explica'm una mica el que representa per tu, doncs, haver estat escollida com una de les persones...
Bueno, que al final hem de reivindicar una cosa, perquè com que no se'ns posa en valor, potser des del poble, des de la gent, des de, sobretot, el col·lectiu masculí, doncs, clar, al final s'han de fer aquestes coses perquè, bueno, per reivindicar els nostres drets d'igualtat.
Doncs, escolta... Enhorabona.
Merci.
Poseu la copa.
La Caral. La Montserrat també. Hola, Montserrat.
Hola.
Tu també estàs aquí a la foto.
Sí.
Estem a Montserrat Butxaca.
Oh,
Montserrat Butxaca
la nostra poetessa,
sí.
Poetessa reconeguda i reconeguda i reconeguda. Per tant, només hem de dir gràcies.
No, gràcies a vosaltres i gràcies a la Carme, que va convidar a participar, molt maco, una exposició molt maca.
Explica'm una mica què representa per tu ser una de les escollides.
Bueno, és un orgull, no?, el teu poble, que es faci una cosa i pensin en tu, que representes alguna cosa. Estàs content, no?, molt contenta.
Què significa aquesta exposició per tu?
Bé, a veure, ja se sap que en aquest dia, el dia com avui, doncs es reclamen doncs els drets de les dones i tot això, però jo penso que també, per exemple, aquí veiem moltes dones, com per exemple la Gràcia, com la Roser, doncs és reivindicar aquestes persones que ens han precedit, que ens han donat el que som avui en dia, no? Perquè avui en dia sí que ja comencem a tenir més drets, però en aquesta edat de drets en tenien molt pocs les dones, i penso que per elles, estic quasi bé més contenta per elles que per mi, la veritat.
Felicitats.
Gràcies, Josep.
Bé, doncs ja veieu, anem seguint aquí una mica les persones que trobem i que parlem amb elles parlant del que és aquesta exposició. Una exposició que ens porta a recordar les persones, persones que han fet poble. I per això es diuen... A veure si anem trobant, anem parlant amb alguna de les persones. Allà baix veiem alguna altra persona. Després parlarem amb l'alcaldessa. Anem a veure qui trobem. Parlem amb la Montserrat. Hola, Montserrat. Què tal? Felicitats, eh? Perquè veig que és una de les persones que ha estat escollida. Mira, que vol dir una cosa, no?
Pues que vaig arribar un moment oportú perquè una dona entrés en un càrrec públic.
Però a part del càrrec públic, Montserrat, tu també et pots sentir orgullosa perquè aquí hem parlat de moltes persones, hem parlat de la Roser Pous, que va ser una de les persones que va impulsar el català i la lectura des de la biblioteca, hem parlat de gent que estan en biblioteques, però tu has estat sempre al servei del català. Ara que es parla molt de la llengua, tu vas ser una de les pioneres, no?
Sí, això sí. Vull dir, el català ha sigut sempre la meva llengua vehicular, és una llengua que ja a casa em van ensenyar a estimar-la i que vaig intentar formar-me per aprendre-la molt aviat. I he partit molts cursos de català i, bueno, si es pot fer encara en faré algun.
Avui és un dia especial per les dones, no? Però aquesta exposició també és especial. Què significa per tu?
Un reconeixement, una tasca d'una persona que s'ho ha muntat i un reconeixement no poder les 21 dones que som només, perquè sí, que som nosaltres, però també el món de la dona que també fa coses. I també jo penso que actualment tenim oportunitat que abans moltes dones poder també les hagueren fet i no podien.
Doncs escolta, moltes felicitats.
Gràcies.
En un moment en què es parla tant del català i dels problemes del català i de la lectura en català, també nosaltres volem parlar amb una de les persones que surt a la foto, que se'ns escapa a vegades, però que la veiem a la foto i li hem de dir: Montse, vine, acompanya'ns. Ets aquí?
Sí, sóc aquí.
Doncs felicitats.
Bueno,
llegirem només un fragment que a mi m'ha agradat del que dius aquí, no? I diu: la festa de la novel·la històrica, la història de Porreig, és una de les grans ocasions per passar una estona envoltada d'escriptors i escriptores. Això vol dir que tu ets una de les pioneres no només la novel·la històrica, sinó de la lectura a Porreig.
Bueno, a mi m'agrada formar part de l'organització de la novel·la històrica. No sóc la pionera, però sí que des de la primera edició n'he format part i des de la segona a l'organització. Però sí que sempre que puc m'agrada, a part d'anar al club de lectura, fer presentacions de llibres perquè la gent, a part de llegir, puguin conèixer l'autor o l'autora que ha escrit aquest llibre i puguin comentar amb ell aquella novel·la o una d'abans, o senzillament què vol dir ser escriptor, com ho fan. M'agrada que la gent pugui conèixer els autèntics protagonistes que són els escriptors i les escriptores.
Doncs bé, tenim la novel·la històrica aquí, eh?
A tocar el dia 5 d'abril ja la comencem a tenir en marxa.
I amb noms propis, eh?
Amb noms propis, com sempre.
Amb
sempre...
noms propis molt potents.
Sí. Tenim els nostres ja amics, perquè són la Colla Valls, el Martí Gironell, que gairebé una novel·la històrica
sense
ells.
La Teresa Sagrera.
La Teresa Sagrera, la Tània Justa, que també repeteix. Aquest any ve el Judà Barber, el Jordi Barrufet, el Joan Calzina, que és la primera vegada, sí. Que venen tots tres, la Imma Cortina, que és del Bages, sí, però sí. Publica a l'Albí, que és del Berguedà, el Ramon Gasch i l'Andreu González, que també...
La cuinera dels senyors, hem de parlar.
La cuinera dels senyors i el pintor d'Indianes.
I el pintor d'Indianes.
Sí, que és la seva nova novel·la. Doncs en Gasch i en González també hi han vingut altres vegades, tornen a venir. Ve el Carles Paitubi, que és un metge de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que també escriu novel·la històrica i és la primera vegada que ve. La Maria Rosa Prat, que veureu que hi ha autors que no participen de la taula rodona, però que hi seran per poder parlar amb la gent, signar llibres... I no em voldria descuidar ningú, em sembla que ja no em descuida... Ah, sí, sí,
home,
Xavi Coral i Sergi Balbel.
I el Sergi Balbel,
que balla dos noms.
El Sergi Balbel ve per la...
Per l'última novel·la que ha escrit ara, que l'ha publicat a Proa i que es diu... Ara em faràs quedar malament, no me'n recordo, és de Proa. Ell va guanyar el Premi Sant Jordi amb Morir-ne 17.
I ara...
És de Proa i ara no...
Que va que entrevistar...
Ara no em sortirà el títol. Però bé, per això. Clar, són dos noms potents, també. Sí, sí. Per tant, el Xavi Coral, no oblidem que el... Aprendre a esquivar les bales, la història del seu avi, la seva iaia era nascuda a Porreig.
Aquí dalt a Can Llorito.
Bé, potser sí, vull dir que són noms potents i a més relacionats d'aquesta manera amb el nostre poble.
El Xavi va dir, l'altre dia em va dir, diu, i seràs a Porreig? Dic, quin dia? Diu, el dia 5.
Sí, doncs, el dia 5 serà. Esperem que tothom vingui perquè, com sempre, serà la festa d'autors i lectors i lectores. És un gran dia. Sí, sí.
Doncs, escolta, enhorabona,
gràcies.
Felicitats i enhorabona.
Bueno, som 21 i podríem ser 200 o 300, però bueno, sí, és un honor ser en aquesta exposició.
Doncs una exposició que avui recollim aquí. Gràcies, Montse, felicitats. Doncs, ara, aquests moments, nosaltres estem aquí, en aquest acte, un acte que podríem parlar amb moltes persones, però hem de parlar amb una que és la mare, diguem que és la mare de totes, gairebé, que és la Carme. Carme, ja tenim l'exposició, ja tenim... com te sents?
Molt bé, molt satisfeta, molt contenta. Ha vingut molta gent i crec que s'ha valorat bastant positivament tota l'exposició.
Què dona aquesta exposició? Quin és el que vols transmetre amb l'exposició?
Transmetre els valors que fan que un poble sigui un poble, que no quedi ni que sigui petit ni que sigui gran. En aquest cas és un poble petit, però que tothom valori que hi ha aquestes 21 dones, com podrien ser moltíssimes més, perquè evidentment hi ha moltes dones que queden per una altra, perquè aquí començar l'exposició, començar tot aquest treball es pot ampliar, es pot anar ampliant, perquè evidentment hi ha 21 en un poble que som 4-5 mil habitants. Doncs hi ha moltíssimes d'abans, d'ara i que vindran a darrere.
T'ha costat a l'hora de triar-les?
Bueno, una mica sí, perquè ho vols enfocar en entitats. Això està enfocat més a entitats i costa una miqueta de lligar-lo tot. Però bé, és un treball que és agradable de fer.
Avui aquí veiem una exposició que no hi ha només dones, sinó que hi ha un currículum al darrere, no?
Sí, hi ha una petita biografia, sobretot enfocat en el tema que cadascuna representa, i hi ha la seva petita biografia, el que elles han volgut transmetre i explicar.
Ramon. Avui, doncs, aquí hi ha una fotografia que ens porta a això, no? i es diu molt clar: dones que fan poble. Ha sigut difícil de trobar aquest nom?
No, no, no. El nom ja tenia bastant clar, que com que el tema que jo ja tenia pensat, que ja havia anat cuinant una miqueta, doncs ho tenia molt clar, que havia de ser de dones que fan, les que fan coses pel poble, doncs que fan poble. El títol el vaig tenir molt clar des del principi.
Què va ser el més complicat d'aquesta exposició? Què ha sigut el més complicat?
Doncs el més complicat és que confiïn en venir, deixar-se fotografiar, perquè tampoc sabien gaire bé a què s'exposaven. Sí, era una fotografia, però el concepte de tot això no s'havia fet mai i no ho sabien. Llavors, que vinguessin, que es deixessin retratar, que es deixessin, que s'obrissin una miqueta a explicar el que han fet, tot això, doncs, bé, ha estat una feina de treballar-la, però que també han col·laborat molt, totes.
Doncs escolta, Carme, moltes felicitats. Veiem que l'exposició es pot veure des del dia 8 de març, que és el moment que fem aquesta entrevista, i que es podrà després veure a partir del dia 16 de març a la Biblioteca Guillem de Berguedà. Però abans, cada dia aquí, de 5 a 7 de la tarda?
Sí, cada dia de 5 a 7, i si hi ha grups o gent interessada en un altre horari, jo estic disponible i no tinc cap problema, inclús per poder explicar i poder el perquè som 21, és perquè estem al segle XXI, que tot té un perquè, tot està una miqueta lligat, i bé, doncs qualsevol que vulgui fora d'hores, no hi ha cap problema perquè puguin venir, llegir, mirar i després fer una anàlisi del que han vist, si és positiu, si no, cap problema.
Doncs moltes gràcies, Carme, i felicitats.
Moltes gràcies.
I volem acabar precisament parlant amb l'alcaldessa, si la trobem, perquè evidentment és una de les persones que surten aquí en aquest programa, en aquesta... Són moltes les persones que han participat, i ara, doncs, tot seguit, doncs anem a parlar, si podem, un moment, amb l'alcaldessa. Bé, doncs, sí, ara en aquest moment, doncs, el que es fa, s'està fent, és precisament en aquesta hora. Això s'ha convidat. I són moltes les dones que podrien ser en aquesta exposició. 21 n'hi ha, escollides a l'atzar, escollides per algun tipus de significat que poden haver fet al poble. Un poble que creix i que vol viure el present i també el futur. I avui, en aquest Dia Internacional de la Dona, nosaltres volem acabar aquest reportatge amb l'alcaldessa. Hola, Eva.
Hola, què tal? Bona tarda.
T'has vist la fotografia? Has quedat molt bé, eh?
Un mateix difícilment s'agrada mai. De totes maneres, entenem que a l'alcaldia el que més importa no és la imatge, i per tant, doncs, cadascú s'ha d'acceptar com és.
Però bé, avui estem en una exposició que diu coses. Què et diu a tu?
Sí, a veure, aquest títol, que és aparentment senzill, Dones que fan poble, té molt significat, perquè en aquesta exposició realment totes les dones que hi ha han fet, fan i faran poble. Com he dit avui, falten moltes dones. Segurament aquesta sala quedaria petita si volguéssim que totes les dones que fan poble fossin presents en aquestes fotografies. No obstant, tot té un límit, per tant, en aquest cop l'hem posat a 21 fotos, doncs pensant en el segle XXI, 21 dones que han fet, fan i faran, amb la intenció de que això sigui un primer pas, però que aquesta exposició, aquest Dones que fan poble, doncs pugui seguir. Que, per tant, hi haurà més dones, perquè, repeteixo, aquí celebro totes les que hi són, perquè totes en la seva mesura han aportat alguna cosa important, i segurament hem d'anar recollint aquelles que també aporten coses importants i que no hem tingut ocasió encara d'arribar-hi.
Per tant, entenem que és una porta oberta?
Sí, per descomptat. Bàsicament perquè el mateix títol ho diu, dones que fan poble. Fer poble el fem totes i tots. Per tant, jo crec que gairebé podríem recollir totes les dones de Puig-reig, perquè totes fan poble d'alguna manera. Això sí, n'hi ha que segurament són més rellevants, o que la seva petjada és més important, o que han treballat en un àmbit concret que ha fet que la seva feina tingui una importància especial que reverteix en la comunitat. I per tant jo crec que això és representatiu de totes les dones, es dediquin o s'hagin dedicat a l'àmbit que sigui, però les 21 dones que avui estan aquí representades en aquestes fotografies, d'una manera o d'una altra han deixat petjada en la resta dels veïns i veïnes de Puig-reig. Han deixat la seva petjada i d'alguna manera han fet aquest retorn personal, professional, social, en qualsevol àmbit, però d'alguna manera han deixat petjada en tots nosaltres.
Com es van escollir les persones que són aquí? Va escollir des de l'Ajuntament? Es va escollir la fotògrafa? Com va sortir això?
No es van escollir des de l'Ajuntament, perquè va ser la Carme qui va proposar aquesta exposició i, per tant, havia de tenir la llibertat d'escollir i decidir com volia que fos aquesta exposició. Evidentment que nosaltres li hem donat suport, n'hem anat fent seguiment, ens hem anat reunint, l'hem acompanyat en aquest procés i també hem opinat. Però havia de ser justament un procés molt lliure, que no estigués condicionat per l'Ajuntament. Nosaltres vam suggerir noms de tots els àmbits, de totes les edats, i era una llista molt llarga, una llista a la que s'hi van afegint altra gent. I a partir d'aquí va ser la Carme, a través de posar-se en contacte amb totes les dones, qui va acabar confeccionant la llista final.
En tot cas, diem que és una llista oberta que tindrà continuïtat els propers anys.
Tant de bo. Jo penso que ha estat important, ha tingut èxit aquesta exposició. Hi ha molta gent que s'hi ha sentit representada, hi ha molta gent que l'ha vingut a veure. Per tant, jo penso que aquest interès, aquesta curiositat que ha despertat aquesta exposició ha de tenir una continuïtat, sobretot perquè trobem a faltar encara moltes dones que no hi cabien en aquesta, però que es mereixen ser en posteriors exposicions, per descomptat.
Doncs avui, Dia de la Dona, què els diries a les dones que no hi són representades, però que en definitiva també fan poble?
Doncs agrair-los justament això, que fan poble. Tant és que siguin persones molt rellevants, persones molt conegudes, persones que fan més soroll, o que siguin persones més anònimes, o que no fan tant soroll, totes des de la seva perspectiva i des del seu dia a dia són importants i contribueixen a que Puig-reig sigui el que és. Les que ho fan, les que ho han fet i les que ho faran. Per tant, un poble no deixa de ser el reflex de la gent que hi viu i de les aportacions que hi fa. I per tant, nosaltres el que volem és que aquest poble que és viu i aquestes aportacions que s'hi facin el facin especial i diferent. Sobretot que sigui un Puig-reig únic per totes les dones que hi viuen i per la qualitat d'aquestes dones.
Moltíssimes gràcies, Eva Serra, alcaldessa de Puig-reig, també, evidentment, com a màxima autoritat avui segellant aquesta darrera entrevista que fem amb aquestes dones que fan poble. Moltes gràcies.
Gràcies i felicitats a totes les dones, especialment avui.
Bé, estem amb Maria Sayós. Avui això no ha sigut només una exposició, sinó que ha sigut gairebé una celebració, perquè tot i que tots hem après alguna cosa, sobretot dels vins, i per què no? Els vins i la combinació amb un tipus de menjar, no? Com ha anat?
Doncs ha sigut un èxit, realment, perquè bueno, la gent que ha vingut a veure l'exposició i els actes, llavors s'ha quedat aquí a fer el tast de vins, i bueno, hem pogut tastar tres vins d'aquí del Bages, que al final ens queda al costat i fan molt bons vins.
Què hem tastat?
Hem tastat del Jaume Grau i Grau, un vi blanc, un vi rosat i un vi negre. El blanc i el rosat són joves i el negre era un criança. que és els censos. I bueno, la gent ha agradat molt, perquè al final els dos primers baixen bé, perquè són fresquets, són afruitadets i això, i baixen bé. I el negre és un criança, que ja té una mica més de cos, però la gent també els ha agradat, perquè tot i ser potent, baixa bé.
Quines varietats?
Hi ha picapoll, hi ha cabernet sauvignon, hi ha merlot, el negre darrera, en aquest cas.
La darrera, merlot, eh?
Sí, correcte, sí, sí, així és.
Tenia una potència...
Sí, eh? Sí, sí, amb el color ja es veu. Ja es veu, no? Sí, 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 és un vi que, bueno, això, que té les seves coses.
Un gust de boca, sí. Un gust, encara que sigui allò que deies tu, no? Un gust que trobareu
fusta,
una mica de barrica.
Sí, perquè ha estat en bota, per tant, se'ns en va un torradet de fusta, sí, sí. I, bueno, ho hem combinat amb embotits, tots d'aquí de la zona, de Casserres i de Porreig, de, bueno, del Caus, de l'Armenter, de la Lluïsa de la Roca Tova... I, bueno, no sé, jo crec que molt bé, no? Vull dir, jo ho he vist que molta gent i que tothom ho ha tastat tot i ja està. I que s'ha acabat, per tant, superbé.
Escolta, moltes felicitats.
Gràcies.
La Maria Sayós, que ja no sé si enòloga, per on passes?
Estic en procés, estic en procés. Sóc aprenent.
Enòloga o sommelier?
No, jo me'n vaig cap enòloga, però aprenent.
Aprenent, aprenent, però es pot ensenyar a tots. Moltes felicitats.
Gràcies.
I bé, nosaltres això no podem acabar sense parlar amb la nostra regidora. La regidora que ha muntat tot aquest xideral i que diu que, bueno, jo no, però és la Imma. Imma, per què no?
Bueno, perquè hi ha molta gent que munta, no? Puc dir que hi sóc posada, també he ajudat força, no? Però clar, sense la professional, la Carme, sense les persones que han intervingut aquí amb les fotografies, doncs això no hagués pas sigut viable.
Fem una mica de valoració de com ha anat aquest vuitema.
Pues mira, més contenta no puc estar, en sèrio. Ha anat tot rodó, ja per l'hora del manifest, que és el que a mi també em preocupa, perquè sempre sol ser a les 12 del migdia i llavors doncs no hi ha molta participació i crec que la lectura del manifest és important que la gent sigui conscient de lo que es diu i llavors doncs, bueno, doncs ja ha tingut molt públic i llavors doncs, bueno, acte seguit, doncs les fotografies que hi ha que la gent, jo crec que els hi ha agradat molt el format que hi hagués la biografia, jo veia que s'entretenien molt a llegir-ho i donar també aquest punt, bueno, nostàlgic i tot això que la Carme s'ha pogut transmetre, no, amb el detall que els hi ha donat, el format de la fotografia. Estic supercontenta. I llavors doncs amb el concert de la Gisela, jo crec que ha donat un punt també de prestigi, no, perquè ho ha fet molt bé, molt bé, i crec que tothom ha gaudit molt i ha disfrutat molt. I ha anat rodó, que llavors amb el maridatge doncs, hem acabat d'estar contents, no? Perquè la Maria doncs, ja ens ho va fer l'any passat i aquest any doncs, sí que volíem tenir uns altres vins més d'aquí, ja de Porreig, que suposo que a la llarga ja hi seran, no? Però bueno, han fet aquesta d'aquí, del Baix Berguedà, vull dir que són propers i tot això, vull dir del Bages. I jo crec que tothom ha gaudit molt i el vi és un producte que crec que va agafant més valor cada vegada, la gent ho disfruta més i, bueno, i la tertúlia que ha donat i tot això, doncs, bueno, jo és que no tinc més que agrair a totes les persones que han vingut i que estic molt contenta.
Doncs moltes felicitats, la veritat.
Gràcies. Bueno, i amb el producte de proximitat que hem posat, també, que hem posat el producte d'aquí prop, de l'embotit i del formatge, sobretot amb persones que són dones, ara que ho porten, i bueno, pues també molt, molt contenta.
Moltes felicitats.
Gràcies. També voldria agrair a la floristeria perquè ens ha deixat les flors per guarnir tota la sala, no? Perquè també, clar, dona un punt així més bonic, perquè potser les fotos sí que són maques, però jo crec que així es fa com més de casa, no? Més proper. I llavors, doncs, gràcies a la floristeria. I llavors, només una puntualització, que les copes, hi ha unes copes de color blau, que me les va regalar per la tòmbola del càncer i jo ja me les vaig quedar per mi i ja les he portat sempre l'any passat i aquest any les he posat, que són de la Maria Bové, de Cal Canal.
Doncs, escolta, moltes felicitats a tots. La Maria Bové, que també surt a la fotografia.
Sí, perquè jo crec, bueno, Sí que entre tots vam buscar noms, n'hi ha molts que no hi són. També vull dir que hasta la persona més... perquè mira, hasta la, una persona que vaig parlar diu jo no perquè jo sóc netejadora. Tothom és important, tothom en aquesta vida és important. Des de la peça més petita a la més gran tenen molta rellevància per tot, perquè si no hi hagués una netejadora no hi haurien els caps nets, no hi haurien les empreses netes. Vull dir que tota persona és important. Llavors aquí sí que s'ha agafat un recull, no? Però teníem que aturar-nos en un punt. Suposo que farem una altra exposició i llavors seran unes altres 21 o 22 o 25 les que calguin.
Moltes gràcies.
De res.
Ni ha marxat ja.
El Toni diu ja ha marxat.
Sí.
Però bé, la Gisela és aquí.
Exacte, la Gisela és aquí.
I és que sí. La Gisela i el To són aquest grup que avui ens han acompanyat per tancar aquesta història que avui es diu Vuit Temes. Gisela, explica'm una mica qui sou i què feu.
Nosaltres som un duet que fem versions pop-rock en format acústic i som la Gisela, jo a la veu i el Toni a la guitarra. D'aquí ve el nom de Gianto. Toni Gianto. Gisela.
Gianto.
Sí, Gianto.
Com va néixer aquest grup?
Bé, aquest grup va néixer doncs, així una miqueta en plan de broma. Ens vam reunir un dia, jo coneixia un guitarrista que em va presentar el Toni, perquè el Toni estava buscant algú per fer un projecte de versions en acústic. I ens va posar en contacte, aquest guitarrista, mi amb el Toni, i vam començar a assajar. I d'aquí, doncs, bueno, ens vam entendre, no? Els assajos van funcionar, vam començar a fer versions va néixer el projecte de Gianto.
Vosaltres sou de prop, no?
Sí, 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 jo sóc d'aquí al costat, jo sóc de Navàs i el Toni és de Manresa.
Sí. Per tant, vol dir que és un grup proper, un grup que treballeu molt?
Déu-n'hi-do, la veritat és que sí, 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 estem contents perquè tenim bastants bolos, sobretot els mesos de l'estiu, però ens està sorprenent bastant perquè... Últimament, aquest mes de març mateix, en vam fer un la setmana passada, que vam tocar a Navàs, al mercat, feien les gangues d'hivern, i vam estar tocant allà, i aquesta setmana, doncs, aquí a Porreig, amb motiu del Dia de la Dona. O sigui, que aquest mes de març no ens esperàvem actuar, i sí, han sigut dues setmanes seguides, o sigui, que molt, molt contents, i, bueno, esperem que ens en vagin sortint més.
Anem de repertori. Fer un repertori que la gent demana, o vosaltres teniu un repertori autòcton que dieu no, nosaltres agafem versions, però agafem versions que evidentment ja tenim preparades.
Sí, sí, fem versions preparades, però sí que és cert que depenent una miqueta del públic, no, que pot haver-hi o que nosaltres veiem que hi ha en aquell moment, en aquell esdeveniment en concret, doncs intentem adaptar-nos, però també la veritat és que fem versions, temes, ja ho heu vist, no? com molt boig per tu, o sigui, que em refereixo que fem temes que toquen a moltes generacions, que els coneix bastant tothom, tant si són persones de 25 anys com de 65, no? Intentem una miqueta...
De les dones. Vuit tema. Doncs moltes gràcies i esperem
gràcies
que
també
tu haguis passat... Vosaltres... Gianto, doncs que us hagueu passat molt bé.
I tant, moltes gràcies.
Bon dia a tothom i bon dissabte. Com cada setmana venim per informar-vos de les activitats organitzades per la gent gran de Porreig. Comencem per ordre de calendari. Demà diumenge, a partir de les 17:30, a la sala d'actes de Toya Veries, hi haurà l'actuació de playback del grup d'amics nous de Navàs, Sallent, Manresa i Porreig, amb l'entrada gratuïta. Aquest grup presenta, ja va actuar a Porreig, a la sala de Toya Veries, i aquest any aquesta vegada ens presenta un nou show. Per tant, a les 17:30, demà a la tarda, entrada gratuïta. Recordar-vos que el dimarts, dia 18, organitzarem una calçotada al bar de la Llar, a preu de 20 euros. Crec que encara queden algunes entrades disponibles, per tant, la gent interessada, contacteu amb l'Associació de la Gent Gran de Porreig. I informar-vos també de la caminada que tenim prevista dintre del cicle de passejades per la Gent Gran de Porreig el 26 de març. Tenim les inscripcions obertes, ja sabeu que es tracta de caminades planeres. Aquesta vegada la fem al nostre municipi i, per tant, esperem que la, l'assistència sigui gran per acollir a totes les pobles que ens visiten. En principi són aquestes les activitats que tenim previstes per aquesta setmana. La setmana vinent tornarem amb més novetats. Moltes gràcies.
I ens acaba d'arribar l'Arol, i és que l'Arol ens porta aquesta vegada una portada que ens diu que dos berguedans en l'inici de l'independentisme català. Es parla d'aquest Arol, el número 163, i ens parla de l'aportació que fa de la diàspora catalana a la història del moviment independentista. Un article de Fermí Rubiralta i Cases. També ens parla de Trinitat, Comas i Joan Oristrell, que del catalanisme radical passen a l'independentisme. Un reportatge de Roser Comas Argelet. Aquests són dos dels reportatges significatius d'aquest Arol, però també n'hi ha d'altres, com, per exemple, és 10 d'octubre del 907, la inauguració del primer estatge de Catalunya, grup nacionalista radical, a Santiago de Cuba, per Manel Escobet Giró, i reeixida, suma i fins història, per Oriol Falguera. També hi ha diferents articles, com, per exemple, hi ha els batallons disciplinaris dels soldats treballadors i l'Emili de Franco, un altre càstig més, d'Ignasi Hierro Grandoso. Gósol, vist pels excursionistes de finals del segle XIX i principis del segle XX, de Josep Maria Rossinyol i Locovitxe. També el monestir de Santa Maria de Ripoll. Tot va començar a Greixa, per Antoni Llagostera Fernández. La immigració francesa a Catalunya durant els segles XVI i XVII, per Marta Sánchez Soler. 125è aniversari del Teatre Patronat de Berga, per Jordi Sort i Serra. Història gràfica al Sometent, un arxiu familiar de Galderí Safon. I en Tribuna Jove tenim un anàlisi de la viabilitat de la repoblació d'un micropoble, Sant Jaume de Frontanyà, d'Isaac Anselmo, el tutor Guillem Conor i el centre de l'Institut Alt Berguedà. I si parlem d'actualitats, parlem del temps, 70 anys de pluja a Berga, per Aleix Serra i Oró. I en pàgines de l'àmbit, activitats de l'àmbit. I com sempre, els llibres que ens porta en Ramon Felipó. És el número 163, corresponent a la primavera del 2025. Aquest és l'Arol que us hem presentat. Bé, i estem d'enhorabona perquè el Teatre de l'Ametlla de Merola diu allò que torna a obrir el taló. I quan obre el taló vol dir tenim temporada. Nova temporada, Pol Escudé, que és un dels programadors. Pol, explica'm una mica doncs, què tindrem aquest any.
Doncs sí, Josep, com bé dius, aquesta primavera del 2025, el Teatre de la Colònia de l'Ametlla de Merola es tornarà a tenir programació de primavera, vale? Que tindrem 5 caps de setmana ocupats, que aquests 5 caps de setmana del 22 de març, que és quan comencem, el 31 de maig, que és l'últim dia que ho fem, i bueno, doncs tindrem teatre i música, teatre més amateur, teatre més professional, més còmic, més, un teatre més dur, més de llagrimeta, i música de tots els estils. Val, començarem, doncs, com us he dit abans, amb l'estrena del dia 22 de març, que coincideix també amb la campanya del Cap Butaca Buida, que ja ens hi vam unir des de l'Associació Cultural Espai l'any passat, que és quan va néixer l'iniciativa. Aquest any repetim. Bueno, Cap Butaca Buida, us explico una mica, doncs, l'objectiu que té és omplir, doncs, totes les butaques de totes les sales teatrals que hi ha al país. I nosaltres, doncs, per aquest dia 22 de març, hem escollit l'obra Golfes, Vale? Una obra d'una companyia manresana, aquesta és una companyia més amateur, però que val molt la pena veure, que doncs, tracta de l'experiència de cinc noies que ocupen unes golfes d'una casa i allà doncs, es desenvolupa doncs, tota la trama de l'obra. Vale? Aquesta funció, com us he dit, el 22 de març a 6:45 de la tarda. Després fem un salt d'un mes, vale? Ens n'anem el diumenge 27 d'abril a les 7 de la tarda, que estarem dins els actes de Sant Jordi, de l'Ametlla, dins el cap de setmana d'actes de Sant Jordi, que segurament els farem també aquest diumenge dia 27, i tancarem els actes doncs, amb un concert de la Mariona Escoda. La Mariona Escoda, molts de vosaltres segurament la coneixeu perquè va ser la guanyadora de la primera edició del programa Eufòria, de TV3, també del programa Zenit que van fer a finals de l'any passat a TV3, i que actualment està doncs, fent el paper de Rosa a l'obra del Petit Príncep, el musical del Petit Príncep. Vale? La Mariona vindrà a estrenar un nou format, que ha tret aquest 2025, que és un acústic en format trio, que hi haurà ella que serà, i estarà de cantant, i també acompanyada d'un piano i un guitarra. Vale? I ens cantarà doncs, els seus temes, i temes que ha anat cantant durant aquestes edicions d'Eufòria i de Zenit.
Bé, val la pena escoltar la Mariona, eh?
Sí, bona veu la Mariona i, bueno, vull dir, hi ha concurs que participa, concurs que guanya i de carrer.
Exactament, és una, bé, és una gran persona. A més, va participar, doncs, amb la Simfònica de Cobla i Cobra de Catalunya, també, a Girona. Doncs la vam poder veure i bé, fantàstica, fantàstica.
I arran de la participació d'Eufòria i de guanyar, doncs li ha fet un impuls a la seva carrera musical molt, molt gran, sí, sí.
Bé, i quan parlem de tot això, parlem també de més coses, eh? Parlem sí. De... Què més parlem?
Sí, després del cicle teatral continuarà el 10 de maig a les 7 de la tarda, amb l'obra de teatre Pols de Diamant. Vale? Aquí l'interpreten dos actors joves de l'escena catalana, com són el Dafnis Balduz i l'Albert Salazar, coneguts, són joves però són coneguts, sobretot per el Dafnis ara mateix està sortint a la novel·la que fan a TV3 de Ben Dinat, Com si fos ahir. L'Albert Salazar doncs, té més llarga trajectòria en el món del teatre i, bueno, tracta d'una història que es fa viral d'un cas d'una agressió de LGTBI-fòbia, d'un cas real que ho han plasmat, diguem-ne, al teatre. Després també continuem amb el cicle teatral que ens venen a fer la comèdia de El Tigre. Vale, això serà el dia 24 de maig, també a les 7 de la tarda, i és una gran comèdia que té una gran actriu i una gran cantant també, com és la Mercè Martínez, que també molts la coneixereu, que també va participar en aquest programa que hem dit abans de la Mariona del Zenit. També té una llarga trajectòria a la televisió, una llarga trajectòria al teatre, i que l'acompanya el David Olivares, que també molts el coneixereu perquè apareix al programa de Polònia que fan els dijous a TV3. I, bueno, una obra còmica, que és un coach que va amb una sessió de fotografies i, bueno, allà passen tots els esdeveniments.
Home, sí. Són personatges que són... populars a la televisió per les seves obres i també al teatre. Bé?
Sí, segurament la gent coneixerà més la Mercè perquè s'ha vist més doncs, per la tele i pels teatres i potser menys el David perquè si no mires tant el programa de Polònia que fan a TV3 potser no el reconeixeràs tant, però la Mercè té una llarga trajectòria i a més és una actriu i una cantant fantàstica.
Bueno, bàsicament perquè van caracteritzats quan fan el Polònia. Doncs és difícil de conèixer ningú, moltes sí. vegades, no?
És el que fa de Tomàs Molina, diguem-ne.
Ah, exacte, és el que fa de Tomàs Molina. Bé, doncs ja veiem que són... I aquí serien 5, 4, 4, 5, no?
Sí, ens en falta un. Ens en falta explicar un, que és el dia 31 de maig, a les 7 de la tarda.
Sí, que és el... Diguem que és una revolució, també?
Sí, 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 bueno, aquest també val molt la pena veure com tots els altres quatre, però aquí ens visita el Daniel Anglès, sí, que ens oferirà l'espectacle Lluny de Broadway, perquè bueno, el Daniel celebra més de 30 anys de trajectòria en el món dels musicals i en el món del teatre, i bueno, vindrà a cantar cançons que ha anat interpretant al llarg d'aquesta carrera. i l'acompanyarà al piano el porretxenc Sergi Cuenca, que el coneix tothom. És porretxenc, però aviat serà enmetllà, perquè últimament el tenim molt per l'enmetlla venint a fer obres aquí al teatre, per tant ja aconseguirà el carnet d'enmetllà. I l'acompanyaran dues veus solistes també de dos cantants que han sortit de l'última edició d'Eufòria, d'aquesta de l'any passat, que són la Clara Miralda i el Nathan.
Sí, efectivament, el Daniel Anglès, que el vam poder veure a Manresa amb aquesta actuació, ens van dir que no seria la de l'Ametlla, doncs no seria com la de Manresa, perquè a Manresa hi havia molta gent de músics i tal, i ballarins, però sí que ens van dir que seria més o menys a l'estil de l'espectacle, doncs. Per tant, escolta...
Sí, perquè el Cursal de Manresa és un teatre molt gran i nosaltres aquí, doncs, no, tota aquella cabuda que hi havia de músics allà al Cursal, aquí a la nostra platea no hi cabrien.
Ah, exactament. Pol, i el que hem de dir és que la gent que vulgui, doncs, ja es pot començar a apuntar, no?
Sí, les entrades ja estan a la venda des d'aquesta mateixa setmana. Les trobareu al web de l'Ametlla, que és ametlladamarola.cat, i allà ja trobareu l'enllaç a la venda d'entrades i també us podreu descarregar, si voleu, el programa. Val? Tenim aquest any, com hem anat fent els últims anys, un abonament amb un preu de 57 euros, que això suposa un descompte del 20% sobre les entrades originals, que si ho feu una per una.
O sigui, un 20%, Déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, hem de ficar una mica un ganxo per incentivar la gent que vingui a veure el teatre, i si els pots ajudar també d'aquesta forma econòmica, doncs mira, que ja comprant els 5 espectacles, doncs et fem aquest 20% de descompte.
Doncs ja veieu, 5 espectacles, gairebé preu d'un. Seria així?
Sí, sí, això no sembla que són...
No seria ben bé preu d'un, però depèn de quin espectacle vas veure a Barcelona, sí, i ja costa preu d'un, sí. No?
Sí, i tant.
Bé, i tant. I ja sabeu, doncs, que heu d'anar a la pàgina ametlladamarola.cat, i allà doncs, hi trobareu aquest accés directe per comprar les entrades. Pol, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, res, convidar tota la gent que vingui, sobretot, bueno, que vingui a totes les obres. Comencem el dia 22 de març amb això del Cap Butaca Buida, que és una bona iniciativa que fan la gent del món del teatre, d'ocupar totes les butaques de les sales del país. Si podeu venir la de l'Ametlla, molt millor. Si no podeu venir la de l'Ametlla, ocupeu una butaca d'alguna altra sala. I res, tots els altres espectacles així professionals que vingueu, sobretot perquè, ostres, valen molt la pena i ens costa molt programar-los i a vegades que sap greu veure la platea mig buida quan hi ha molta feina, quan hi ha molta feina al darrere.
Doncs, Pol, gràcies una vegada més per comptar amb Ràdio Porreig i estarem allà seguint cada una d'aquestes activitats que vosaltres feu i donant força també al teatre i aquest cicle que és importantíssim, perquè ja sabeu que el Teatre de l'Ametlla no para. Doncs moltes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres, i ja ho sabeu, aquí estem i ens veiem al teatre.
Ens veiem al teatre.
La jove estudiant de l'IES Porreig, Laia Santasusagna, presenta aquest dissabte el seu treball Dels somnis a les estrelles per optar al Premi Protagonista del Demà organitzat pel Club Rotary Berguedà. Aquesta és la 24a edició. Se n'han presentat 5 obres. El jurat haurà de deliberar i triar una de les propostes dels treballs de recerca de segon de batxillerat dels instituts de la comarca. L'estudiant guanyadora podrà rebre 1.000 euros, 300 qui en tingui la menció especial i 100 euros a la resta de participants. El lliurament dels premis es farà un dia proper a la Diada de Sant Jordi, al centre on estudia l'alumna guanyadora. Aquest diumenge té lloc la caminada solidària contra el càncer infantil que organitza GINCO, Àpat Berguedà. La donació dels beneficis obtinguts serà pels programes de recerca oncològica pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Les previsions d'assistència a la caminata superen els 500 participants. Els adults paguen 10 euros per inscripció i 3 pels infants. Per tant, la recaptació pot superar els 50.000 euros, ja que, a més, s'inclouran altres aportacions com la venda d'artesania solidària.
El Consell Comarcal, en aquest ple, com us dèiem, el que ha fet ha sigut precisament crear unes places de suport, bàsicament en el tema comptable, i també podríem dir doncs, que un dels temes principals ha estat aquest suport unànim a la Creu de Sant Jordi del Josep Pons. Moisès Massana, president del Consell Comarcal, el ple, bàsicament aquests dos temes han sigut els més importants?
Bé, bona tarda a tothom. Sí, aquest consell que vam fer aquesta setmana ha estat un plenari on hem fet diverses aprovacions i algunes donacions de compte importants. Una, creiem, cultural molt important, que és adherir-nos a la demanda de l'Ajuntament de Porreig, que una persona molt significada de la comarca amb una trajectòria impressionant com és en Josep Pons Viladomat, doncs que opti a la Creu de Sant Jordi. Creiem que és molt important per la cultura i que és molt important pel territori, que gent amb una trajectòria tan llarga ja, perquè porta molts anys en primera línia, pugui optar aquest premi. Nosaltres, com a Consell Comarcal, ens hi hem afegit. Després també s'ha aprovat diverses modificacions per fer incorporacions que donin múscul en el Consell Comarcal per donar cada vegada un servei millor als ajuntaments de la comarca. I després també estem treballant per fer l'ampliació de la fase 11B en l'abocador comarcal, que també és important doncs, que la gestió dels residus que s'està treballant a nivell de tots els pobles de la comarca doncs, es puguin continuar dipositant al Berguedà i no tinguin que fer transferències i trasllats a comarques exteriors, que això va en contra de la petjada de carboni i també va en contra de la part econòmica del servei.
Precisament un dels temes importants és el reciclatge que a més està comparat amb la Unió Europea, però sembla que el Berguedà no queda pas malament fins ara, no?
No, el Berguedà, de fet, tenim uns bons números en global perquè tots els pobles més grans que estan situats a l'est del Llobregat doncs estan amb el sistema porta a porta i, per tant, estem amb uns números prou bons. Però no hem d'oblidar que tenim 19 municipis que actualment encara tenim els contenidors oberts, els contenidors verds de tota la vida que tots estem acostumats a veure, on no hi ha cap tipus de control d'abocament i això va tot a abocador. Això ens contamina els números, que podrien ser molts millors de la comarca, i a part va en contra de la normativa que fa la Unió Europea, que és que tots els residus han de tenir traçabilitat. S'ha de saber qui genera. I amb els contenidors oberts això no es pot saber. Per tant, ens estem adaptant en això que ens demanen les noves normatives i estem treballant per fer aquesta implementació i per incrementar les millores en les diferents àrees que tenim al Berguedà i en tots els municipis.
Això és el que volia dir jo. Al Berguedà nosaltres ens destaquem pel porta a porta, bàsicament, no? Però hi ha aquesta altra modalitat, que és aquests abocadors, aquestes, com en diuen,
els contenidors
tancats i que s'obren amb una targeta o bé amb una moneda, Això faria que i en el moment que tu poses allò allà ja saben que ets tu i que d'aquella manera doncs queda marcada les deixalles que hi aportes, no? Això podria ser compatible amb el porta a porta?
Això és compatible amb el porta a porta. De fet, en moltes comarques aquests sistemes mixtes són els quins s'implementen en llocs més rurals. En alguns llocs, si estan concentrats, es fa porta a porta. Si hi ha més disseminats, es fa el sistema de contenidors intel·ligents. I aquí al Berguedà també ho tindrem d'aquesta manera. En aquest nou contracte, de fet, que estem començant, que ja es va fer la licitació i que començarem la implementació aquesta tardor, doncs ja va en aquest sistema. És a dir, desapareixeran els contenidors oberts i tots els contenidors que hi haurà a la comarca, tant en les actuals àrees com en les que tenen que posar-se a futur, seran contenidors intel·ligents que s'obriran o bé amb una petita targeta que porta un xip incorporat, que aquest xip està vinculat a un usuari, o bé amb una aplicació que podrem portar al mòbil. Això farà que totes les vegades que s'obri un contenidor quedi xipat, quedi registrat i ha fet ús d'aquesta aportació de deixalla amb les diferents fraccions en els diferents espais de la comarca.
President, i podrien desaparèixer les illes?
Les illes no desapareixen. Les illetes tancades sí que desapareixen.
Les illetes les illetes tancades.
Sí, les illetes tancades han de desaparèixer, perquè no només al Berguedà, sinó en altres llocs que es van implementar en el mateix moment, s'ha demostrat que no funcionen perquè tancades provoquen que la gent que no ho vol fer bé té un anonimat que li permet deixar fer abandonaments i, per tant, no fer les coses correctament. Per tant, hi haurà agrupacions de contenidors que tots tindran la seva entrada controlada per aquest xip o aplicació i, per tant, són contenidors diferents, són molt més estètics i, per tant, seran oberts. De manera que tu podràs veure els contenidors i es veurà qualsevol persona que faci un abocament o que faci un abandonament al costat i amb la mesura que sigui possible, doncs intentarem evitar que totes aquestes coses passin, fent que les persones que ho fan bé doncs tinguin d'alguna manera un benefici en el seu cost i les persones que ho fan malament doncs tinguin unes penalitzacions, perquè no pot ser que el que ho faci bé i el que ho faci malament doncs tinguin el mateix tracte.
Bé, doncs penso que és molt important això, perquè la gent podrà saber veure si realment és compensatori o no el fet de reciclar de forma directa. Ara que et sembla que tot va no només per aquí, sinó que també s'haurà de reciclar el plàstic, que s'està parlant de l'any que ve, no?
Sí, aquest és un nou escenari que també haurem de veure com afecta el sistema, que és que les grans superfícies, i s'està treballant també perquè pugui fer el petit comerç, siguin depositaris del retorn dels envasos. De manera que qualsevol plàstic que hagin venut, doncs no. Qualsevol potser no, perquè potser hi haurà algun tipus que no serà el cas, però els plàstics, sobretot els envasos que hagin venut, doncs el puguin recuperar. Això ja s'ha fet alguna experiència pilot i ha funcionat prou bé i sembla que van per implementar-ho. Això canviarà el paradigma perquè és evident que una part important dels plàstics que es fan avui en dia és per envasos i, per tant, aquests doncs es podran retornar en els espais que ja s'hi fa la seva venda. Per tant, sortiran d'aquest circuit que està fet, diguéssim, des del punt de vista de recollida urbana. Haurem de veure com afecta això al sistema, ho haurem d'estudiar.
En tot cas, seria doncs, per tots els pobles, excepte Porreig i Gironella, no? Que van una mica per lliure.
Bé, no és que vagin per lliure, Porreig i Gironella tenien un operador diferent, també tenien una contractació que acabava amb un altre termini de temps i, per tant, Porreig i Gironella segueixen amb el porta a porta, segueixen amb el sistema actual, amb l'operador actual i a la resta de la comarca, doncs, els pobles del porta a porta canviarà poca cosa el tema, més enllà de que les illetes tancades es convertiran en illetes amb contenidors intel·ligents obertes i els pobles del no porta a porta se substitueixen els contenidors tancats per agrupacions de contenidors intel·ligents on la gent haurà d'anar a portar el residu.
Moisès Massana, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies també en nom de Porreig, doncs, pel suport que es fa, doncs, aquesta medalla de la Creu de Sant Jordi que se li vol concedir a Josep Pons, que s'ha demanat per Josep Pons Viladomat, i esperem que entre tots, doncs, es pugui aconseguir. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir.
No, agrair-vos a vosaltres l'atenció que sempre teniu amb nosaltres i contents perquè està plovent molt bé, s'estan recuperant les fonts, s'estan recuperant els aqüífers, tenim el pantà que fa patxoca i, per tant, un verd impressionant a la comarca. Crec que també hem d'estar molt contents que encara estem a finals d'hivern, per tant no estem a la primavera, que sol ser quan plou més, i estem recuperant d'una situació que les hem passat tots plegats bastant complicades a nivell de la gestió dels recursos hídrics. Per tant, agrair-vos la trucada i contents perquè estem retornant a una certa normalitat en el tema pluges.
Doncs moltes gràcies, Moisès Massana, president del Consell Comarcal.
A vosaltres. Bona tarda.
Veïns de Vià lliuren signatures a l'Ajuntament perquè aquest intercedeixi davant el Departament de Salut per mantenir l'atenció primària al poble. Els veïns reclamen que se'ls garanteixi el servei actual i la seva qualitat, de manera que hi hagi la quantitat de professionals sanitaris segons la ràtio del territori, en especial a l'estiu. L'acció veïnal es va posar en marxa després que el departament anunciés possibles tancaments temporals del centre sanitari, sobretot en període vacacional. Ara s'han recollit unes 900 signatures, sol·licitant una atenció mèdica continuada i de qualitat al municipi. Des de la gerència es reconeix la dificultat de trobar professionals de la salut per provocar una elevada mobilitat del personal i quedar-se desatesos certes parts del territori.
Contentes perquè és un projecte d'articulació en què hem estat col·laborant ens públics, l'agència i Ateneu, posant a disposició els nostres recursos de l'economia social i solidària, i també treballant colze a colze amb les entitats d'economia social i solidària del territori del Berguedà, en les seves diferents dimensions. Tenim des de cooperatives, des de tercer sector social, des d'economies comunitàries, per tant, molt orgulloses d'aquest procés, que el fruit és el pla que presentarem avui. Per tant, com deia el Sebas, tenim un full de ruta per continuar treballant i també amb ganes d'ampliar molt més aquest espai d'articulació amb altres entitats. I avui especialment contentes també de comptar amb la presència del director general, que també vindrà a clausurar l'acte.
Bé, content de ser aquí, gràcies a tots els mitjans per venir. Estem aquí com a govern de la Generalitat, doncs, a donar suport a la presentació d'aquest pla, que és important per tres motius. El primer motiu és perquè aquest any el Parlament de Catalunya ha començat ja la tramitació de la Llei d'Economia Social de Catalunya, una llei, doncs, que endreçarà a tot el sector al nostre país, i per tant, doncs, que el Berguedà, doncs, conjuntament amb el país, doncs, comencem a articular tot allò que és l'economia social i solidària. Crec que és un pas endavant i crec que és, bueno, és una gran notícia. També pel Berguedà, doncs, que sigueu de les primeres comarques que també conjuntament amb la tramitació del Parlament, doncs, ens fiquem a definir tot el pla estratègic de l'economia social. Un segon fet que crec que és important és que el Berguedà, l'economia social, ja és una realitat. Hi ha projectes, com deien, del tercer sector, bàsicament importants i que els coneixem. Com a Direcció General de Cooperatives i d'Economia Social, fa molts anys que col·laborem i donem suport a entitats del tercer sector que treballen per les persones amb discapacitat i persones amb risc d'exclusió social. Sempre hem estat al costat i continuarem sent al costat, i també volem estar al costat i estem al costat, doncs, a projectes cooperatius que estan agafant força en el Berguedà, i penso com per exemple alguns, doncs, més de l'àmbit de l'habitatge però també de l'àmbit cultural, i més que esperem que hi hagi. Per tant, content també avui de venir aquí a donar suport tot aquest teixit social i solidari. I un tercer element que per mi és important és que estem parlant d'una economia social i solidària, que jo ni dic una economia social i solidària de país, i que, per tant, que l'economia de proximitat i que l'economia feta pensada en les persones del territori i per les persones, doncs, que viuen a totes les comarques de Catalunya, i que fem, doncs, una economia propera i una economia, doncs, que permeti que la gent pugui viure a tots els pobles i ciutats de Catalunya, i també als pobles i les comarques, doncs, que a vegades, doncs, no tenim tants mitjans i tantes empreses grans, doncs crec que és molt important, i per tant content d'avui també d'aquesta mirada de l'economia social, que jo dic de territori, de país, i que n'estic segur que ha de ser també un actor importantíssim per poder equilibrar el país com es mereix.
Jo bàsicament focalitzaria tres eixos: el de l'enfortiment de l'economia social i solidària, que això pot representar des de l'acompanyament a projectes que es puguin originar en aquest àmbit, projectes nous, per entendre'ns, que es poden fer d'una forma col·lectiva, fins a la consolidació d'aquells que ja estan en marxa, obrint, per entendre'ns, doncs, nous reptes o noves activitats, reorientant-se i per tant, doncs, també transformant-se. No? Hi ha una part també rellevant en quant a la divulgació, o sigui, aquest pla jo crec que és important, perquè per mi el més característic és que defuig una mica de parlar del propi sector i prou, o sigui, és en el procés, diguéssim, que el sector s'ha autorreconegut, però també ha assumit el repte de dialogar, diguéssim, respecte al conjunt de reptes que hi ha a la comarca, i interlocutar, diguéssim, volent intervenir en diferents àmbits, no? O sigui, en aquest document hi podem veure també una anàlisi de diagnosi de la comarca en termes d'habitatge, en termes de mobilitat, en termes de formació i educació, una sèrie de reptes que fins ara el que era clàssic en l'àmbit d'aquests documents era que es parlava molt del sector i com havíem de créixer, com havíem d'enfortir-nos, però hi havia poc d'aquest diàleg, i això passa per accions de divulgació, per accions en el que es generin espais on es pugui debatre aquest conjunt de reptes, però sempre des d'una mirada social i solidària, amb una visió d'economia més democràtica i més sostenible i més arrelada al territori. I per últim, hi ha un eix que crec que és molt concret i que té potència, que és la interlocució, una mica en la línia que dèiem, entre el que pot ser l'economia social i solidària i l'administració. I focalitzant-ho molt concret és contractació pública, no? O sigui, l'administració és un contractador, és un dinamitzador de l'economia, i per tant, doncs, aquí tenim un repte que és de que en els processos de contractació de l'administració, doncs, es tingui en compte tot el teixit de cooperatives, d'entitats que formen part de l'economia social i solidària, per fer-ho més resilient i més proper a la població, i per tant, doncs, per generar dinàmiques de més sostenibilitat social també.
A la Camps, explica'm una mica, doncs, què és el que l'ARADA, què és aquesta...
L'ARADA és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa bàsicament en projectes de desenvolupament local i acompanyament comunitari, i de fet l'ARADA, amb la cooperativa, tenim alguns projectes, doncs, al Berguedà, com el Betula, que és un projecte de dinamització local en els municipis del Cadí-Moixeró, que tenim implementació al Berguedà, però ara també hem acompanyat, doncs, el Pla Estratègic d'Economia Social i Solidària, per això estem aquí, del Berguedà, perquè hem acompanyat tot el procés de definició, no?, de la diagnosi, definició de les accions, que és el que es presenta avui aquí.
O sigui, bàsicament, i el que ens han explicat d'aquesta llei, en què us afecta a vosaltres?
En la llei d'economia social, sí, i solidària. És una llei importantíssima que, com bé ha explicat el director general ara d'entrar al Parlament, que al final regula una mica què és l'economia social i solidària. Fins ara no hi era. Hi havia la llei de cooperatives, però no és el mateix, no és un sinònim de la llei d'economia social i solidària. És una llei, doncs, que potencia la contractació, per exemple, o la col·laboració público-comunitària, o, per exemple, una altra de les coses que fa la llei interessantíssimes és regular les economies transformadores, que són aquestes economies informals, que no estan organitzades, doncs els hi dona un marc normatiu, doncs, segur, i reconeixement a tota aquesta feina comunitària, no?, i a aquesta vida que hi ha als municipis i que sovint no es posa en valor. A tu.
Acord històric a l'Ajuntament de Berga per poder tenir finalment l'estació d'autobusos a la ciutat. Els grups municipals han signat un acord per constituir-la a la Rasa dels Molins. El veïnat està pendent del desenvolupament del projecte urbanístic, sempre que aquest vial sigui de doble sentit i poder evitar així problemes de mobilitat al carrer Pere III. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, es va reunir aquesta setmana amb representants del Departament de Territori i van acordar que les obres no començarien fins a finals de l'any 2026. Així, el que cal ara és planificar la construcció del nou vial i el pont sobre la riera dels Molins, reajustant aquesta nova realitat al projecte de disseny de l'estació d'autobusos.
Passem la paraula a l'Aleix i als companys de la Generalitat i després a tots els companys de Consistori. El primer que vull fer és agrair, evidentment, de nou a la Generalitat, però agrair al Ramon, agrair a l'Abel, agrair a la Judit i agrair al Moisès. I aquí sí que parlo de noms, no estic parlant de partits, parlo de persones, perquè estic convençut que sense ells, sense aquestes persones, això no hagués estat possible. És evident que tots partíem d'una premissa o d'un ideari per fer l'estació. Crec que els punts de vista en campanya i després de la campanya tots els sabíeu, però com dic, era important que fossin capaços de seure'ns, d'entendre'ns i de trobar un punt de més o menys de consens per poder-ho tirar endavant. Ara, això ho sabeu perquè tots més o menys ho veu publicar. Dijous passat vam fer una reunió amb la Generalitat, on la Generalitat ens exposa una ampliació del projecte de l'estació a la Rasa dels Molins, que era un dels punts que més o menys tots els grups podíem arribar a trobar un consens, i aquestes estem. Si no passa res, l'estació de busos anirà a la Rasa dels Molins i tindrà una sortida o entrada cap a la part sud, és a dir, un vial per la Rasa dels Molins Sud, empalmar, i això ho explicarà millor ells, amb un petit pont que anirà fins al carrer Gósol. Per tant, jo crec que aquesta és la notícia. Tenim acord de tots els grups del consistori, per tant, jo crec que això també és una gran primícia. No sé si havia passat mai a la història d'aquest Ajuntament. Per tant, la setmana passada jo el ple celebrava que feia molts i molts anys que el pressupost no s'aprovava sense cap vot en contra, més igual a favor o abstenció, cap vot en contra, i jo crec que avui torna a ser un dia de felicitat i alegria, i torna a ser un dia que Berga i tots els partits aquí representats tornem a donar un exemple, com jo m'agrada dir, a la resta de país, de que a vegades parlant, a vegades seient, es poden fer moltes més coses plegats de la que algú es pot imaginar, perquè al final hi ha moltes més coses que ens uneixen que els que ens separen. Tots i cada un dels que estem aquí volem el millor per la ciutat, i per tant som capaços de posar la ciutat per davant que qualsevol interès de partit. Per tant, jo de nou reiterar les gràcies a la Generalitat, després tancaré, però sobretot també donar les gràcies a la Judit, al Moisès, a l'Abel i al Ramon.
I des de la Generalitat també es van mostrar optimismes amb aquest acord que es va prendre totalment unànim per tirar endavant aquest projecte. Un dels temes importants és aquest nou traçat, aquesta nova obertura d'aquest nou vial, però també aquest pont. I des de Junts també van voler posar el valor d'aquest acord. Van voler exposar aquest valor donat que feia gairebé més de 10 anys que es parlava d'aquesta estació d'autobusos i els acords eren molt llunyans. Escoltem Ramon Cavaller, portaveu del grup de Junts per Berga.
Creiem que la construcció d'aquest vial assegura una estació més segura i de més qualitat. I a més, també millora la mobilitat de la ciutat. Ens canvia el paradigma de la mobilitat de la ciutat i per part a nostra en fem una molt bona valoració. Si és bo per Berga, nosaltres sempre hi som, és la meva manera de fer, és la manera de fer del meu grup, i evidentment, com no podria ser d'una altra manera, facilitarem totes les votacions que es derivin d'aquest acord avui. Avui es presenta aquest projecte que veurà la llum en els propers anys, i com ha dit també l'alcalde, seguim compromesos en l'estudi de l'estació, la parada actual, per fer-la més segura, tal com ens vam comprometre amb tots els grups al ple. Aquesta és l'avaluació que fem per part nostra.
Un dels primers a parlar va ser després de la Generalitat, que van veure amb bons ulls, com us dèiem, aquest projecte, va ser Abel García, representant del Partit Socialista. Ho explicava així.
És ben sabut que des del PSC, el passat mandat, nosaltres, quan s'aprova la moció presentada per Esquerra tal qual es presentava, doncs, nosaltres ens vam oposar des del primer moment perquè no veiem una viabilitat tal com es plantejava l'estació. Però també cal dir que per això està la política, no? La política l'entenem com un punt d'equilibri on pots guanyar, pots perdre, però si perds i guanya la majoria, i quan dic majoria és, l'alcalde parlava de persones, no? I al final són persones que ocupen una ciutat, no? I aquí creiem que amb la proposta que presenta la Generalitat per desencallar el tema, hi guanyen les persones i guanya la ciutat. I crec que també hi guanya la política, no? Com deia, perquè com deia, nosaltres aquí fem, no dir una concessió perquè nosaltres no tenim res, però sí que ens hi sumem al projecte comú. Crec que gestos com aquest, quan la política doncs pot estar mal vista, jo crec que des d'un humil municipi capital d'una petita comarca, doncs com deia l'Ivan, fem un gest.
Del grup Berga, grup independent, també va voler explicar per què donava el suport. Judit Vinyes.
Bé, nosaltres primer de tot agrair a la Generalitat la paciència que ha tingut durant tants anys redactar infinits projectes per incapacitat de posar-nos d'acord com a ciutat. També hem de dir que nosaltres, Berga Grup Independent, sempre hem defensat que la millor ubicació no era aquesta, sinó que era una altra. A nivell tècnic considerem pensant que continua sent igual, tot i que, evidentment, nosaltres vam dir sempre que no posaríem traves a projectes que beneficiessin a la ciutat de Berga. Per tant, el que més estem orgullosos és que, com tots els partits, hem aconseguit doncs, fer un pacte de ciutat, un pacte per una estació, i que, com ha dit l'Abel, nosaltres tampoc haguéssim entès una estació tal qual, només a la Rasa dels Molins sense l'accés del vial, i tampoc si aquest vial no hagués estat d'alguna manera redactat i amb el suport de la Generalitat. És un vial que és complex de fer, està situat en una rasa i per tant necessita d'uns estudis adequats, i també totalment d'acord amb com s'ha dit que s'ha de fer paral·lelament, però inclús no paral·lelament, sinó que s'ha de garantir que hi hagi el vial a part abans de l'estació, perquè si no tindria sentit, i per tant això també es va garantir a les reunions que han tingut. I bé, per altra banda, jo crec que hem d'estar contents. És un exemple, sempre pensar que la política va de pactes, i nosaltres no entenem gens com vegi que haguem perdut res. Simplement una cosa és el nostre criteri tècnic i professional, i l'altra és que per majoria es volia arribar a un acord, i de vegades s'ha de fer aquest tipus de raonament i pensar que...
Bé, doncs ara el que cal és trobar un emplaçament provisional per treure els busos del que és el Passeig de la Pau i portar-los en aquest altre indret on hi hagi accessibilitat i els busos no tinguin... que sigui un lloc pla, que els busos no puguin córrer el perill que, si es desfrenen, puguin causar mal a ningú. Ara queda pendent de saber a veure què volen les persones que han dit no, les associacions que han dit no, aquesta estació d'autobusos en el lloc on es pensa fer. Parlem amb Jordi Puntes. Jordi Puntes és un dels portaveus d'aquest grup de veïns que no volien l'estació aquí, a la Rasa dels Molins. Però bé, jo no sé si amb la nova proposta que s'ha fet, que ha estat acordada per tots els grups polítics i per la Generalitat, a veure si estan d'acord. Jordi, com ho veieu, això?
Bé, jo d'entrada diríem que s'han posat tots d'acord per no saber ben bé exactament què fer ni com desenvolupar-ho. Perquè, és clar, fins que no hi haurà un projecte o un avantprojecte, digue-li com vulguis, no es pot saber exactament de què anirà la cosa. Llavors, nosaltres el que tenim molt clar és que el projecte, com hi havia fins ara, d'autobusos a banda i banda del Pere III i retallar un tros del parc, per aquí no hi passem. És a dir, si això continuen endariats amb aquesta història, nosaltres ho portarem al jutjat, ràpidament. Pel demés, el que vulguin fer de la banda sud i tal, amb el vial aquest, doncs no sé, si aquest vial no és de doble direcció, d'anada i pujada, no serveix per res de cara a la mobilitat d'aquesta zona de la ciutat. Per tant, com que tampoc saben si serà d'una direcció, si serà dues direccions o com serà, no tenim gaire res a dir. El que sí que podem dir, objectivament, aquesta estació ja neix petita. I si en el futur s'ha d'eixamplar, ja no es pot perquè no hi ha territori, no hi ha terreny. O sigui que sí, pot ser que facin l'estació a la banda sud, suposant que tot surti com es pensen que sortirà, però l'estació ja neix petita i amb 10 o menys 10 anys quedarà antiga. I això nosaltres trobem que davant d'una despesa tan important com aquesta, potser valdria la pena pensar-s'ho una mica. Pensem que Berga, el territori, la superfície apta, de moment, és d'uns 2.100 metres quadrats, i, per exemple, a Palamós, per una estació amb les mateixes característiques de 7 andanes, hi han dedicat 4.000 metres quadrats. La diferència és important. I la diferència de pressupost que el de Berga o el de Palamós també.
Déu-n'hi-do. Bé, s'haurà de veure doncs, els propers dies a veure què passa, o els propers mesos, perquè, clar, això no sé si és una cosa tan ràpida.
Bueno, en teoria diuen que presentaran el projecte a final del 2026 i que volen començar les obres el 2027, però, clar, poden presentar el projecte el 2026, però després hi ha un període obert d'al·legacions en cas que la cosa no convenci, per tant, que tampoc és tan fàcil que el 2027, any d'eleccions, es puguin començar les obres. No ho sé, tot això és, diguem, fer volar coloms, perquè com que no hi ha res en concret, tampoc podem criticar el que pot ser que vulguin fer. El que sí que, ja ho repeteixo per centèsima vegada, és que el projecte que hi havia fins ara, a banda i banda del Pere III, amb una estació partida per un carrer al mig, el més transitat de Berga, i retallant un tros de parc, per aquí no hi passem.
Doncs ha quedat dit des d'aquí, doncs ho enviem, tal com enviem aquest prec, i a veure si a partir d'ara doncs, us tenen en compte.
Esperem-ho. No ens en refiem gaire, però bueno, esperem-ho.
Doncs moltes gràcies, Jordi Puntes.
Molt bé.
Bé, com us dèiem, doncs parlem amb el conseller d'Educació del Consell Comarcal i alcalde de Vilada, Quim Esfel. Quim, com ha estat la rebuda de la consellera del Parlament? Com ha sigut aquesta rebuda i bé, quines perspectives es veuen?
Bé, ens vam organitzar els Consells Comarcals de la Catalunya Central per traslladar una sèrie de mancances que trobem que s'haurien de solucionar des de la conselleria o almenys tenir en compte per poder-les millorar i doncs l'altra aquesta setmana ens van rebre al Parlament la consellera i li vam poder traslladar tot un seguit de qüestions que afecten per una banda el que és el transport escolar. Es va fer menció del tema del que és el transport escolar no obligatori, que ens trobem que hi ha alguns municipis que doncs tenen nuclis diferents de població i els nens i les nenes doncs tenen problemes per poder acudir a l'escola, i aquest transport doncs no està finançat per la Generalitat, no tenen dret a beca, i això en alguns pobles acaba sent una dificultat important. També a nivell del Berguedà li vam traslladar que hi ha problemàtiques de transport en les ERs, en les zones escolars rurals, que moltes vegades, doncs, com que són agrupacions de petites escoles amb pocs alumnes, voldrien que un cop a la setmana, o almenys un cop cada dues setmanes, poder reunir tots els alumnes en un sol centre i anar fent aquesta rotació. Llavors aquí aquest tipus de transport
no està previst que hi hagi finançament a nivell del departament, i moltes vegades, si es vol optar per aquestes trobades d'alumnat, doncs són els mateixos pares i mares que han d'acabar fent els desplaçaments amb els seus cotxes, amb les molèsties que això comporta.
En tot cas, aquí ara potser el principal problema és aquest, no? Aquesta diferència i assumir aquests costos que comporta aquests problemes de diferència entre els nens, no? Nens que ho tenen tot perquè tenen el col·legi a prop, i d'altres que s'han de desplaçar molt i que no els queda cobert, eh?
Sí, és això, i llavors també una de les altres reclamacions que creiem que és important és que s'hauria de revisar tot el que és el decret de menjadors, que és molt antic, crec que és de l'any 96, i revisar també les ràtios per alumne i monitor dels menjadors escolars, perquè una de les reclamacions o demandes que rebem més de les escoles i dels ajuntaments del Berguedà és que es vol que l'espai del menjador sigui un espai pedagògic on els nens doncs aprenguin a menjar, aprenguin d'on venen els aliments, i a part, en l'estona del que és pati i lleure, doncs hi pugui haver certes activitats que siguin més educatives, no? Que no siguin només doncs, jugar a futbol, per dir-ho d'alguna manera.